CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
Bona tarda, són les 4, benvinguts al Superesports. Amb l'Oriol Jové, la producció, el Marc Selva i el Dani Puntí Prats al control tècnic, diumenge 24 de setembre del 2023. Venim d'unes hores de diumenge amb rècord del món femení de la marató a Berlín. L'etíop Taygis Assefa ha rebaixat en més de 2 minuts l'anterior plusmarca i ha aturat el crono en 2 hores, 11 minuts i 52 segons. És una animalada, de seguida l'analitzem a l'Ultrasports. En categoria masculina ha guanyat el kenià Eliud Kipchoge amb un temps de 2 hores, 2 minuts i 42 segons. Cinquena victòria ja de Kipchoge a Berlín. I d'unes hores de diumenge, amb victòria de Max Verstappen al Gran Premi del Japó de Fórmula 1. 13a victòria en aquest Mundial pel neerlandès, que ja tindrà a la cursa sprint del proper Gran Premi a Qatar la primera oportunitat per ser campió del món. A més, avui Red Bull s'ha assegurat el títol de campió del Mundial de Constructors per 6a vegada, segona consecutiva. Els McLaren de Norris i Piastri han completat el podi amb Sainz 6è i Alonso 8è. I a partir d'ara, què? Now I've been fighting to make it down this road. Feels like my mind is ready to explode. Somehow I manage to carry this heavy load. A primera divisió és a punt d'acabar-se, és llarguíssim el partit, el primer de la tarda de diumenge a Noeta. Jaume Molló, bona tarda.
Bona tarda, un clàssic ja, una tradició en els partits del Getafe de Bordalàs. Més de 2 hores de partit, som al 93, anirem fins al 98, per tant en queden 4 minuts llargs. Reial Societat 4, Getafe 3. La seqüència del marcador, 1-0, 1-2, 4-2, 4-3. Per cert, un dels gols l'ha marcat Take Kubo, que se situa amb 4 dianes a un dels pitxitxis de la Lliga, Lewandowski i Jude Bellingham.
Pendents aquests últims minuts, amb el marcador encara obert amb aquest 4-3 a favor de la Reial Societat. A 4:15 tenim partit a Vallecas, un Rayo Vallecano... Villarreal.
Exacte, el Villarreal de Pacheta, que ve necessitat, recordo, pròxim rival del Girona, Jorgensen, 4-3-3, Jorgensen a la porteria, Foy del Viol, Mandy i Albert Moreno en defensa, amb Comesaña Parejo, Baena al mig del camp i Gerard Moreno, Sorlo, Di Jeremy, Pino en punta, 4-2-3-1 del Rayo Vallecano de Francisco, amb Dimitrievski a la porteria, Balliu, Hernández Legend i el Patxa Espino en defensa, Pérez Valentín al doble pivot, Amici Palazón amb López i Fran i Álvaro García, perdó, la banda esquerra, i RDT, Raúl de Tomás, ara titular en punta.
A 6:45 es juguen 2 partits a primera, Les Palmes, Granada i Betis, Cádiz, i a 9:00 el Metropolitano i el Superesports, Atlètic de Madrid, Real Madrid, amb el Damià López a l'estadi i amb l'Albert Bermúdez i el Joan Camí. A segona divisió s'ha acabat o no el primer partit d'aquest diumenge?
Aquest sí, s'ha acabat amb clara victòria local, Villarreal B3, Amorebieta 1, el filial Groguet surt del descens.
A 5:15 Oviedo, Valladolid, amb l'estrena de Luis Carrión com a entrenador dels Asturians i amb un possible debut de Cazorla, també amb els locals, fitxatge estrella d'aquest estiu, que encara no ha debutat amb l'equip asturià.
I no és titular, sinó que haurà d'esperar la seva oportunitat a la banqueta.
A 6:45, Mirandés Leganés. A la primera federació serem al nou estadi amb l'Esteve Giral, el Nàstic Sabadell. El partit és a 7:45 del vespre. A 8:00 jugarà el Barça Atlètic, al camp del Tarazona. A la segona federació, 3 resultats d'aquest matí, Formentera 1, Terrassa 1, Penya Independent 1, Cerdanyola 3 i Sant Andreu 3, Hèrcules 1. A 5:00 juga el líder, el Lleida Esportiu, que rep l'Atlètic Segunti, i a 7:15 ho fa el Badalona Futur, duel català de fet contra el Manresa. A la Premier League tenim en joc el partit de la jornada, Arsenal-Tottenham, Molló.
A punt d'arrencar la segona part amb empat, Arsenal 1, Tottenham 1. L'Arsenal s'ha avançat amb un gol en pròpia porta del Cuti Romero, rebutjant un xut de Saka. Ha empatat Heung-min Son pel Tottenham.
Hola, Joan Camí, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
I està sent millor, tot i l'empat en aquest duel del nord de Londres?
Jo diria que millor l'Arsenal, tot i que han tingut oportunitats els dos equips, però si analitzem la primera part, ha arribat amb més claredat l'Arsenal, ha tingut més ocasions, de fet ha fallat una Gabriel Jesús amb l'1-0 al marcador, que hauria significat el 2-0 i que potser hauria canviat el guió del partit. En qualsevol cas, estem davant d'un dels millors partits que es poden veure ara mateix a Europa, i dos projectes molt interessants, un d'ells amb 5 anys de vida, com és l'Arsenal d'Arteta, i un que acaba de començar, el Tottenham de Postecoglou.
Ah, també estan jugant el Brighton, el Liverpool i el Chelsea a aquesta hora.
Sí, ara mateix tenim a l'inici de la segona part, sense gols Stamford Bridge, Chelsea 0, Aston Villa 0. Per tant, continua sense guanyar l'equip de Pochettino. Liverpool 1, West Ham 1. S'ha avançat el Liverpool amb gol de Salah de penal, empatat al West Ham. I també tenim jugant el Brighton. Ansu Fati no ha començat com a titular, però ha entrat al descans i de fet estava empatant el Bournemouth i acaba de marcar el Brighton. Brighton 2, Bournemouth 1. De seguida confirmem... No, ha estat Mitoma qui ha marcat el 2-1 pel Brighton, però en tot cas Ansu Fati ha entrat al descans.
Cantada important de Verbruggen, que és avui el titular del Brighton. L'altre dia ens ho deia, Joan, que el Brighton va canviant de porter, doncs avui l'hauria pogut canviar al minut 20 perquè ha fotut una cantada de les grosses en el gol del Bournemouth.
Sí, De Zerbi fa això, va canviant els porters, Steele i Verbruggen, cada dos partits. Verbruggen fitxat aquesta temporada de l'Anderlecht, de fet va estar molt a prop de reforçar la porteria del Villarreal, i és una acció que jo crec que passarà més una vegada aquesta temporada i que sol passar en equips que volen construir des del darrere, fins i tot amb el porter. Hi ha una cosa que fa el Brighton, que no és només que el porter participi, sinó que li fa trepitjar la pilota, el fa avançar moltes vegades fora de l'àrea perquè salti un jugador del rival, allà generi un espai i puguin trobar aquell home lliure. No sempre ha sortit bé, com és el cas en aquest partit, i el Bournemouth que ha aprofitat aquesta errada del porter del Brighton per avançar-se al marcador. En qualsevol cas, ja l'ha capgirat l'equip de Zerbi.
A la Premier també, avui a 6:15, Sheffield United Newcastle, a la Lliga Italiana, aquest migdia ha guanyat l'Inter, que d'aument porta el ple de victòria, 0-1 al camp de l'Empoli. Ara en joc tenim dos partits en aquesta sèrie a Mollom.
A l'inici de la segona part, Atalanta 1, Cagliari 0 i Udinese 0, Fiorentina 1.
A les 6 el Nàpols visita el camp del Bologna i a 9:15 la Roma visita el camp del Torino. A la Bundesliga qui està jugant és el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso.
I està guanyant 37 de la primera, gol de Bonifaz, Bayer Leverkusen 1, Heidenheim 0.
Per alegria de Joan Camí. Bon partit dels de Xavi Alonso, Camí, o no?
Sí, a més avui un rival molt assequible, el Heidenheim, que acaba de pujar a la Bundesliga, torna a marcar Bonifaz, jo diria el davanter més en forma d'Europa ara mateix, o un dels que està més en forma, i un futbolista que la temporada que ve, jo no sé si continuarà el Leverkusen, però vaja, passarà dels 20 i pocs que ha pagat, dels 12 que ha pagat, diria el Leverkusen per ell, als 60-80, tenint en compte que és un jugador que està portant moltíssimes xifres.
S'acaba ara sí el partit de primera, Noeta.
Amb un gol anul·lat per fora de joc a la Real Societat, però amb victòria pels d'Alguacil. Real Societat 4, Getafe 3.
A la Bundesliga, a 6:15, Eintracht de Frankfurt, Friburg. A la Lliga Francesa ha jugat aquest migdia Metz 0, Estrasburg 1. Ara en joc tenim dos partits.
A l'inici de la segona part, Le Havre 2, Clermont 1 i Lens 1, Toulouse 1.
A les 5:05, Montpellier-Rennes, i a 9:15 el partit de la jornada, Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella. A la Lliga dels Països Baixos, en joc un partidàs amb victòria visitant, Molló.
Sí, el partit està aturat, ara miro per què.
Hi ha hagut, perdona, els aficionats de l'Àjax, almenys a la primera part, llançament de bengales per tal d'interrompre el partit, veient la humiliació que estava patint l'Àjax 0-3 a la primera part contra el Feyenoord.
Sí, 0...
No sé si és pel mateix motiu, però a la primera part ja ho han intentat.
0-3, i vaja, no veig que s'hagi reprès el partit a la segona part, per tant, ara de seguida ampliem detalls. En tot cas, estava guanyant clarament el Feyenoord 0-3, inici de temporada per oblidar de l'Àjax.
A 4:45, Balbic 20 i Zwolle AZ Alkmaar, en aquesta Lliga dels Països Baixos. Cap de setmana d'inici de la Lliga CB de bàsquet. Aquest migdia debut del Baxi Manresa a la pista del Gran Canària amb derrota de 5 punts, 97-92. També aquest migdia el Madrid ha apallissat el Saragossa, 101-70. A les 5 es juga un Bilbao Moravang Andorra i un Breogán Baskonia. I a 7:15 el Palau Blaugrana i el Superesports amb el Dani Aguilar i el Jordi Colomer. Un Barça Joventut, un Barça Penya per obrir la Lliga. A la Lliga Femenina, al pavelló Juan Carlos Navarro, tenim un duel català també, Barça Sant Feliuenc Cadí la Seu. Serà 6:15 i allà serem amb l'Albert Ferran. El Gran Premi de l'Índia de MotoGP, victòria per Bezzecchi per davant de Jorge Martín i Fabio Quartararo. El líder Pecco Bagnaia ha caigut i ara és líder amb només 13 punts d'avantatge sobre Jorge Martín. Maverick Viñales ha estat el millor català, 8è, i Marc Márquez ha acabat 9è. A Moto2, triomf per Pedro Acosta, Marbolino 2è i Roberts 3è. Albert Arenas ha estat 14è. Al Mundial, Acosta és una mica més líder, té 236 punts, en té 39 d'avantatge ara sobre Arbolino, que és 2è. I a Moto3, victòria per Jaume Masià amb els japonesos Toba i Sasaki, 2è i 3è. El català Xavier Artigas ha estat 12è. El Mundial, apretadíssim. Dani Olgado i Jaume Masià estan empatats a punts amb 174 al capdavant. Sasaki és 3è amb un punt, a un punt dels líders, i David Alonso 4è a 23 punts, és a dir, a menys d'un gran premi dels líders. Per tant, encara molt per decidir en aquest Mundial de Moto3. En handbol a la Lliga Sobal, juga aquesta tarda el Freiking Granollers a les 7 a Conca contra la Ciutat Encantada. Aquest migdia qui s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya d'hoquei patins és el Barça. Ho ha fet a Reus derrotant el Liceo a la final per 3-2. És la 13a Supercopa al palmarès blaugrana i és el títol número 65 de Panadero. Dic perquè vam parlar molt dels títols de Borregán i de Barrufet, però Panadero, allò com qui no vol la cosa, Sergi Panadero suma ja 65 títols amb la samarreta del Barça. Avui més tard felicitarem Edu Castro, entrenador del Barça d'hoquei patins al Superesports. A la Lliga Femenina, resultats d'aquest diumenge de la primera jornada, Mataró 0, Voltregà 2, Corunya 6, Cerdanyola 1, ara 4:15, començarà el Sant Cugat Vilassana. Ja hem tingut competicions europees de waterpolo aquest cap de setmana, la Champions femenina al Mediterrani, tot i la derrota d'avui, ha passat a la segona fase de la competició, ja ho havien aconseguit el Sant Andreu, el Mataró i el Terrassa. Avui Sant Andreu 22, Nancy 3 i Mataró 20, Terrassa 7 en el duel català que tancava aquesta fase. A l'Eurocup masculina, el Barcelona és qui passa a la segona fase, avui en l'últim partit ha derrotat l'Apolonia Smirnis per 13-6, el Mataró també ha guanyat avui contra el Ludwigsburg alemany, però ha quedat eliminat, igual que també ha quedat eliminat el Terrassa. En hoquei herba, a la Lliga masculina, resultats d'aquesta segona jornada d'avui diumenge, Egara 4, Atlètic Sant Sebastià 0, Atlètic Terrassa 2, Tenis 0, Júnior 6, Barça 2 i Club Deportiu Terrassa 2, Polo 3. I a la Lliga femenina, també en aquesta segona jornada, avui diumenge, Taburiente 0, Club Deportiu Terrassa 0, Sardinero 0, Egara 3, Júnior 3, Sanse Complutense 0 i Polo 2, Atlètic Terrassa 1. I pot haver penal en aquest Arsenal 1 Tottenham 1, Mollom.
Sí, la Ritra ho està mirant al monitor, a mi em sembla una mà claríssima. Sí. No sé si torna a ser Romero, eh? Sí, sí, doncs porta un partit, gol en pròpia porta i ara un penal. Jo crec que no el vol fer, però té la mà en una posició antinatural aixecada. L'àrbitre ara xiularà penal, Arsenal 1 Tottenham 1, 7 de la segona, penal a favor dels d'Arteta.
Fins i tot a la Premier aquest camí és penal, eh?
És que és flagrant, és el que deia el Molló, no té intenció, però no és una posició natural, talla totalment la trajectòria que va cap a porteria, i ho dèiem, eh? Quina tarda el Cuti Romero, que ha començat molt bé la temporada, està sent un dels defenses més fiables del Tottenham, però vaja, avui entre el gol en pròpia i aquest penal, doncs, òbviament no ha estat el seu millor partit.
No sé de què es queixa, en tot el Tottenham, a la banda fa un somriure irònic, sí, com si estigués veient alguna imatge, però vaja, aquest penal...
No sé si és de llibre. Disconformitat o de desesperació una mica, no? De dir, hosti, quina mala llet tu, que la pilota just li va al braç a Romero. Bé, si és de que no hi està d'acord, no té raó, òbviament.
Fa tothom fora l'àrbitre i buscarà el doblet Saka, no?
Sí, exacte. Tot i que finalment el primer li han donat el Cuti Romero.
Clar, li han donat en pròpia porta, tot i el xut, clar.
Sí, sí. Però ara sí que pot marcar. Compte que amb els penals hem tingut història. Amb Bukayo Saka en van tenir uns quants que no va transformar, però diria que els últims sí que els ha marcat. 8 de la segona... i Basaka, no molt embranzida, gol. Pel centre, Fluix enganyant el porter, Arsenal 2, Tottenham 1, 8 de la segona part.
Remuntada, en poca carrera, aquest penal executat per Saka, però que li serveix a l'Arsenal per capgirar el marcador, l'equip d'Arteta, per sumar 3 punts i, per tant, per continuar amb aquesta persecució del líder del City, que ho guanya tot de moment en aquesta Premier, pendents de la confirmació de la sanció a Rodri, però vaja, ahir que m'hi donàvem per fet que la Premier una vermella, no, els 3 partits no li traurà ningú, i que per tant el City-Arsenal d'aquí a 15 dies el Rodri l'haurà de veure a la graderia.
Baixa molt sensible, estem parlant del millor mig centre del món ara mateix, i la primera expulsió, també ho dèiem ahir, de la seva carrera, 27 anys, demostra doncs quina classe de jugador és i com es comporta el terreny de joc, menys ahir, que per la primera vegada va perdre els papers.
Avui tenim Mundial de Rugbi també, amb 2 partits, a 6:15 Escòcia-Tonga, i a 9:00 el partit més destacat d'avui, Gales-Austràlia. Encara en rugbi, el Burgos s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya, derrotant el Brac a la final per 30-27. Hem tingut finals, el Masters de Madrid de pàdel.
Sí, amb bones notícies per l'única representant catalana, la Reusenc Cari Sánchez, ha guanyat la final femenina formant parella amb Paula José María, superat en 2-16 Triay i Ortega, 11è en victòria, 11è títol de la temporada en el circuit World Padel Tour, serà número del rànquing aquest any sí, la Reusenca i l'extremenya. I en la final masculina han tingut sorpresa, perquè els argentins Stupa i Dineno han guanyat els grans dominadors del circuit masculí, Tapia i Coello. De fet, és la tercera vegada aquest any que, tot just, Stupa i Dineno poden guanyar els número 1.
I a la Salheim Cup de Golf, que enfronta Europa i els Estats Units en categoria femenina, avui última jornada, continua tot igualadíssim, sí, per decidir el guanyador a Màlaga.
Exacte, començava la jornada 8-8 i hem tingut ja 4 duels individuals resolts, 2 per banda, per tant, continua la igualtat, 10-10.
I en marxa el Campionat d'Europa masculí de ciclisme en ruta a Drenthe, als Països Baixos. De moment encara amb quilòmetres per endavant, encara sense guanyador d'aquest Campionat d'Europa de ciclisme en ruta. Qui empata és el Tottenham, torna a marcar son.
Sí,
tu
sí.
Que a mi potser tens l'explicació de per què son, aquella pregunta que ens hem fet tantes vegades. Per què son no ha marxat mai del Tottenham? Per què no l'ha trucat mai, o si l'han trucat no ha decidit fer el pas, anar-se'n a un equip encara més gran d'Europa?
Jo crec, no ho sé, tinc una teoria que és, ell està bastant infravalorat com a davanter, i que els cops que algun... Quina errada de l'Arsenal, per cert, en el gol, com l'aprofita el Tottenham fent el millor que sap fer, que és córrer l'espai. Jo crec que les vegades que han volgut anar per son, el Tottenham ha demanat tants diners, i com que és un... És a dir, jo crec que els clubs al final no s'han atrevit a pagar una gran quantitat per son, en canvi sí que ho fan per altres davanters, però vaja, els registres que té aquest futbolista, que hi havia aquest dubte, no?, de si amb Harry Kane rendiria de la mateixa manera, el no tenir aquesta referència al costat com era l'anglès, doncs mira, ho està fent molt bé. 5è gol a la Premier de son, amb un doblet avui en un camp important com el de l'Arsenal.
Superesports, cada dissabte i cada diumenge a RAC1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
13 minuts i 4:45 de la tarda. Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Anem actualitzant amb la Bàrbara al llarg del programa. Per on vols començar?
Per la manifestació que hi ha hagut aquest matí a Madrid per part del PP en contra de l'amnistia, perquè ja hi ha reaccions. A Catalunya, Junts considera que és la protesta d'una Espanya negra i que l'acte ni condicionarà ni espantarà el partit independentista. Ho ha dit el secretari general de la formació, Jordi Turull.
És la unió del atado y bien atado amb la por ellos, i és això, és una manifestació al carrer d'aquesta gent, però que nosaltres ni ens impressiona ni ens espanta, perquè nosaltres ens devem no als poders establerts, sinó que ens devem als ciutadans de Catalunya mitjançant la seva expressió a les urnes, i per tant això, lluny de que sigui un espantall que ens impressioni, al revés, ens estimula encara a ser més lleials, si és que es pot ser més, el que és el mandat dels ciutadans de Catalunya.
Mentrestant, des de Sumar en Comú Podem, la portaveu del Congrés, Aina Vidal, assegura que Feijó vol tapar amb la manifestació a Madrid una investidura fake i demana als partits catalans estar a l'altura per fer un govern progressista.
El candidat Feijó ha abdicat de les seves responsabilitats, ha decidit que era més important doncs, fer una concentració que no pas anar buscant les aliances que requereix doncs, per poder assumir aquesta investidura, i per tant ens trobem davant d'un frau, un frau democràtic i un frau també entorn a quin model de política està defensant el Partit Popular.
Pere Aragonès també ha reaccionat a la concentració. A Twitter ha dit que la dreta espanyolista ha passejat per Madrid la seva por a la democràcia i el pànic a les llibertats. El president de la Generalitat torna a defensar l'amnistia i el referèndum davant dels crits d'odi i les amenaces, diu, dels líders populars Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso i José María Aznar, que han estat presents a la protesta. I més enllà de la manifestació a Madrid, a Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni estén la mà als comuns i Esquerra per articular un pacte de govern a l'Ajuntament, ho diu en una entrevista a La Vanguardia, on justifica els plans que s'estan duent a terme en matèria de neteja i seguretat i on defensa el civisme.
Fer del civisme una senya d'identitat als barcelonins i les barcelonines, no? No viure-ho com una imposició, ni com una repressió, ni com una cosa negativa, sinó justament com un signe de civilitat, de solidaritat i de compartir allò que és comú. I en aquest sentit, doncs, guerra a l'incivisme i guerra als incívics, també, no?
A l'entrevista, Collboni també admet que haurà de cedir en molts punts, però no exclou acords amb Xavier Trias, perquè assegura que coincideix amb ell en molts aspectes.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
10 minuts i dos quarts de 5, arrencat el partit de primera Vallecas. Molló.
Sí, sense gol, Rayo Vallecano 0, Villarreal 0.
Una pausa i a la tornada, timbals.
Superesports amb Xavi Puig.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Ofertes úniques per estrenar el teu cotxe o moto. Aprofita ara el dilluns 25, festiu a Barcelona per la Mercè, amb tots els concessionaris oberts a Sant Boi. 36 marques al teu servei. Sant Boi Motor ara és CityMob. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Jan Boeing arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboeing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Repte-la, viu-la, trinxa-la, carrega-la i perd-hi. Nou Musso Sports, una autèntica pick-up 4x4 totalment equipada i amb la capacitat de càrrega més gran de la seva categoria. Feta per vides tot terreny. SsenYong Musso Sports, com que la vida és dura. Gaudeix-ne.
Descobreix-lo a SsenYongBarcelona.com.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Superesports amb Xavi Puig.
9 minuts i dos quarts de 5 de la tarda, Superesports a RAC1, aquesta, sens dubte, la millor hora perquè sonin els timbals. I perquè entrem en el món de l'ultraesports amb la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui és un dia històric. Avui hem estat testimonis a Berlín d'una animalada que ha fet l'etíope Tigis Assefa, que ha pulveritzat el rècord del món femení de marató. En més de 2 minuts ha rebaixat l'anterior marca.
Sí, l'ha destrossat. Fixa't que he agafat el diccionari per buscar sinònims de destrossar, esbocinar, esmicar, esmicolar, estifollar, estrinxolar, picar, picolar, ratllar, triturar, trossejar, destrossar, moldre, molinar. És a dir, que l'ha fet miques el rècord del món femení de marató. Tigis Assefa, 26 anys, ha complert de sobres amb aquest objectiu. 2 hores, 11 minuts, 53 segons, i ha robat el protagonisme a Eliud Kipchoge, que ha aconseguit, això sí, el seu 5è títol a Alemanya. Ell no ha fet rècord del món, ho va fer fa un any precisament en aquest mateix escenari. Avui ha guanyat, és la primera persona en aconseguir el 5è títol a Berlín. Havia igualat a Haile Gebrselassie amb 4, ara ja el supera amb 5 victòries sobre l'asfalt de la ciutat alemanya. L'etíop Tigis Assefa, que va començar com a júnior en proves de 400 i 800 metres, ha avisat en els primers quilòmetres ja que la seva plusmarca personal, que la tenia en 2 hores 12 minuts i 29 segons, no era pas una casualitat. De fet, havia guanyat a Berlín ja l'any passat i no havia arribat a fer rècord per pocs segons. Avui l'ha acompanyat una dotzena de rivals fins més o menys al quilòmetre 15, quan el seu crono marcava ja 47 minuts 26 segons. Ha marxat al capdavant amb el seu compatriota Workene Gedesa i ha esperat una miqueta més, molt poc, un quilòmetre només per marxar en solitari amb la seva llebre. Ha accelerat, sobretot, ara parlarem de l'estratègia, eh? A la segona part de la marató anava superant corredors masculins i durant un tros l'ha acompanyat un corredor olímpic, un nord-americà, en Jared Ward. Al quilòmetre 30 duia un crono, home, molt esperançador, amb els parcials ja vèiem que anava molt abocada aquest rècord. Al quilòmetre 30 feia 1 hora, 34 minuts i 12 segons i al 40 ja teníem, doncs ja tastàvem, no?, aquest nou rècord mundial femení que tenia la Brigitte Kosgei a la Marató de Chicago de l'any 2019. Era un rècord en 2 hores, 14 minuts i 4 segons, i ara el nou rècord és 2 hores, 11 minuts, 53 segons.
Són més de 2 minuts de mossegada. L'any passat va rebaixar la seva marca en 18 minuts a Berlín i avui ha fet aquesta animalada que és el rècord del món. Durant molts cops hem parlat amb el Mar Roig de les animalades, sí, que ha fet en Kipchoge, l'Eliud Kipchoge, que avui ha tornat a guanyar a Berlín, que sembla que així ha estat poca cosa perquè no ha fet rècord del món, però ha fet un senyor marcot, com deia ara la Gemma, també, amb aquestes 2 hores, 2 minuts i 42 segons. Hola, Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Molt. Tu que has estat espectador en primera persona del que ha fet Acefa, com t'ho expliques, poder rebaixar en més de 2 minuts l'anterior plusmarca mundial de marató?
Bueno, sempre és una, diríem, una sorpresa, no? Diríem, o un nou repte, no? Quan es bat un rècord del món, perquè clar, o sigui, s'està lluitant contra tota la història, eh? És a dir, s'està posant un nou límit en el que fins ara sabíem que era possible. I normalment, clar, com més es van batent els rècords del món, doncs més estem acostumats que es batin per poca distància, diríem, o per pocs segons, perquè el repte és cada cop més difícil. Per tant, o sigui, la gran sorpresa d'aquest rècord ha sigut batre per més de 2 minuts. És una exageració.
A què ho atribueixes tu, Marc, a l'estratègia? Perquè la meia, a més, és amb la cara que de no patir absolutament en cap moment.
Correcte, eh? La seva llebre, que per sobre ha fet una feina boníssima...
Sí, però feia una cara de patiment, la llebre, sí, que ella no feia, eh?
Correcte. Té un estil de carrera doncs molt més sofert. I això feia que la Cefa se la veiés doncs molt més lleugera, que segurament el patiment anava per dins, però sí, comparativament era sorprenent, no?, com la llebre pobreta anava fent doncs uns cops de cap de costat a costat i ella, en canvi, tenia un córrer super, super maco. També hem de recordar que és una atleta que havia sigut olímpica en 800 metres, que ha corregut en menys de 2 minuts els 800 metres, i normalment els corredors de 800 metres, els corredors de mig fons, són els que tenen més bona planta, eh? Recordem en Juan Torena, no?, i en Rudisha, eh? Són els corredors que més maco corren. Llavors, doncs sí, se la veia bé, i no sé si és l'estratègia, no sé si no són, doncs mira, aquestes noves bambes, no?, que per suposat els ha fet una gran publicitat amb aquest rècord del món, per suposat és la suma de moltes petites coses, i també, doncs, bueno, que és una corredora molt, diguem, molt nova a dins de la marató. O sigui, bueno, també possiblement ja l'any passat doncs tenia el rècord del món a les cames, però el seu debut doncs, no va sortir tan ràpid, no va ser tan agressiva, i doncs avui s'ha carregat de valor i fixa't el que ha aconseguit.
I a més ha anat eixamplant diferències, semblava com una cronociclista, que sí, cada pas de quilòmetre, la diferència, no?, amb el rècord anterior era superior fins a arribar en aquests més de 2 minuts a la línia d'arribada.
Correcte. No, realment ha corregut molt bé, i a veure, el parcial de la mitja marató doncs era impressionant, sobretot perquè bueno, ho heu comentat, eh, a la introducció, que a partir del quilòmetre 15 ha volgut ja doncs treure's tots les companyes de sobre, i sincerament en una marató, si el quilòmetre 15 creus que és un bon moment per apretar, normalment tothom et dirà que no, que t'esperis, que encara és massa aviat. I bueno, es patia, no?, de dir ai, que s'ha passat de ritme. I en canvi no, ella sabia el que volia fer, i era doncs anar de menys a més, o sigui, realment fer una cursa de llibre amb un negative split, o sigui, amb un parcial negatiu, la segona mitja marató més ràpida que la primera, i clar, doncs així es veia, doncs els parcials cada cop anaven millor respecte al rècord del món anterior.
El Marc és seleccionador d'elit de la Marató de València.
Sí, sí.
Home,
sí,
una CF a València et deuria agradar una mica.
Ens han
Marc,
posat no? Les coses difícils.
Ara està més clar.
A veure, València, correcte, vull dir, a veure, València no ens amaguem, sempre, vull dir, volem ser una carrera doncs, top mundial, volem tenir rècords del món, els tenim en mitja marató, no els hem tingut mai en marató, i tant de bo ho aconseguim, però bueno, avui ens ho hem posat una miqueta més difícil.
Però no ho descartes, eh? No ho descartes, Marc, al desembre puguem veure CEF a València.
No, això sí que es descarta, perquè d'acord. Normalment, a veure, vull dir, una bona maratoniana, un bon maratonià, després d'un esforç d'aquest nivell, la recomanació és que es prenguin un bon descans, que no són molt llargs, però sí un bon descans, i llavors una bona pretemporada i una bona preparació per la propera marató. Llavors, doncs, sincerament, el temps que hi ha entre Berlín i València, que podria semblar suficient, per aquests nivells no és suficient. No vindrà a València. No he parlat amb el seu mànager de cara a això, perquè ja ho sabem. Segurament prepararà una marató de cara a la primavera que ve.
Vale, doncs esperem ja per properes temporades, però amb aquest nom apuntat, evidentment, sí, a la marató de València, que sempre pica alt. Deixa'm afegir a la conversa el Sergio Heredia, company de la Vanguardia, bon coneixedor, evidentment, del món de l'atletisme. Hola, Sergio, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Xavi.
Com ho valores, el que s'ha vist avui a Berlín amb aquest rècord estratosfèric de la marató femenina?
Home, evidentment és un rècord inesperat. De fet, fins fa no gaire temps, concretament fins el 2019, era molt difícil veure una dona que trenqués la barrera de les 2 hores 20. És cert que teníem un rècord molt antic, el rècord de Paula Radcliffe, aquells 2:15 que parteixen de la primera dècada del nostre segle, però darrere d'ella, doncs, gairebé ningú, cap dona, era capaç gairebé de trencar la barrera a les 2 hores i 20 minuts. Ja va arribar Brigitte Kosgei el 2019 amb aquell magnífic registre a la Marató de Chicago, aquell 2 hores 14.04, que ja va trencar el rècord de Radcliffe considerablement, però des d'aquell moment fins ara, aquest salt de gairebé 2 minuts i mig, bueno, ja ho deia ben bé Marc i Marroig i també Gemma Montero, començar que és una marca impensable, o ho era, no? Llavors això ens fa pensar que de la mateixa manera que feia un temps no ens plantejàvem la possibilitat de veure un home trencant la barrera a les 2 hores, fet que va passar finalment el 2019, precisament amb el projecte Eneos amb Eliud Kipchoge, que va fer que és 1 hora 59.40 al Parc Prater de Viena, doncs de la mateixa manera que això va passar, podem començar a plantejar-nos clarament que la barrera de les 2 hores i 10 minuts en la marató femenina la tenim a tocar.
Tu creus que s'igualaran els temps, Sergio, algun dia? O s'acostaran més?
El que estem veient, com a mínim aquest any, és que realment hi ha unes progressions importants en les proves de mig fons i fons femenines. Hem vist el rècord del molt de 1.500, de Faith Kipyegon, el rècord del molt de 5.000, dues vegades s'ha batut aquest any. Estem veient aquest rècord brutal de la marató, i en canvi, en el cas dels homes, doncs, bueno, hi ha una sensació d'estancament en aquestes distàncies. Són rècords que, bueno, el 5.000, sí que 5.000 s'ha batut relativament fa poc, però el 1.500 és del segle passat. La marató, està Kipchoge progressant-la, però ja està, com l'any passat va fer, però ja està, diguem, esgarrapant la segona a segon, i en canvi les dones, en aquest cas, doncs aquest gairebé 2 minuts i mig és una aproximació important. Els científics consideren que les proves en les que més es poden apropar les dones als homes són precisament les proves del llarg galè, de gran distància,
sí, sí,
com aquestes, o les proves que es facin als ultratrails de muntanya. Aquest tipus de disciplines són les que no entra tant en acció el concepte anaeròbic i la força, que és on hi ha més diferència entre homes i dones, sinó que entra més aviat els conceptes aeròbics. I aquí l'aproximació entre homes i dones és més possible. És a dir, home, serà molt difícil que veiem una dona apropant-se a les 2 hores, però sí que la veurem clarament estant per sota d'una diferència de 10 minuts, que era on estaven fins ara.
Parlant de Kipchoge, Marc, com estava amb aquesta victòria, 5a victòria a Berlín, no havia fet mai ningú això, 2 hores 2 minuts 42 segons, anant a ritme de rècord fins a la mitja marató, o superada la mitja marató, estava molt content, com estava?
Correcte, sí, està content. Una victòria sempre s'ha de celebrar. L'Eliot és un home ambiciós que no, diríem, no deixa veure els seus plans precarrera, però sí que és veritat que bé, ha comentat, no? Doncs a la roda de premsa, de dir, bueno, quina llàstima, no? Que no ha caigut el rècord del món, que això vol dir doncs, que ell el tenia entre cella i cella. No obstant, doncs, clar, ha guanyat per cinquena vegada, una cosa que no havia fet mai ningú i que supera doncs, l'empat que tenia amb en Haile Gebrselassie fins ara en 4 victòries. Per tant, doncs, un gran resultat, un molt gran resultat per l'Eliud Kipchoge i està content.
I com valores la cursa que ha fet? Què li ha passat al quilòmetre 24? A les llebres li anaven abandonant? Ha punxat? O com ho explicaries tu el que ha passat avui?
Bueno, al final, si l'estil de l'Eliud Kipchoge sí que és veritat, doncs, que és córrer doncs, amb un ritme molt agressiu des del començament, fins a tal punt doncs, que normalment la majoria d'atletes no s'atreveixen a sortir amb ell i prefereixen estar doncs, en un segon grup. I llavors, doncs, i ell sap córrer molt bé, doncs, diríem, no, doncs, contra el cronòmetre. I en aquest aspecte, les llebres han fet una bona feina. Li han durat molt més que l'any passat. L'any passat, recordem, va passar per sota d'una hora la mitja marató. El ritme va ser molt més exagerat. Aquest cop ha passat en 1:20. I l'última de les llebres, en Hilary Chepkuny, li ha aguantat fins al quilòmetre 32, pràcticament. Mentre que l'any passat era això, fins al 24 només. Per tant, doncs, bueno, sí, les llebres s'han anat tant com és habitual, però que una llebre a aquests ritmes superi el quilòmetre 30 és d'una gran qualitat i d'una gran ajuda.
Tenim jocs a l'estiu de l'any que ve, a París, amb aquesta opció de tercer or olímpic per ell. Té 38 anys. París pot ser un punt i final o és difícil d'entrar en el cap d'en Kipchoge per saber què pensa del futur de la seva carrera, Marc?
Correcte. Jo crec que en el cap de l'Eliud Kipchoge no existeix el punt i final. Sempre són punts i seguits. També és veritat que va completament objectiu a objectiu. I això t'ho dic jo fins i tot com a organitzador de l'elit de València, que quan algun cop doncs, hem volgut parlar doncs, a un any vista, la seva resposta sempre és no, jo ara a la propera primavera, per exemple, doncs, tinc aquest objectiu. I després de la primavera encara no he pensat en res. Llavors, doncs, per suposat, ara ell té l'objectiu d'aquest tercer or olímpic i si això vol dir doncs, un punt final, ho dubto molt, però això només ho sap ell.
Ara parlarem del nou recorregut també de la Marató de Barcelona. Abans d'acomiadar-vos, però, i Sergio, que sé que ets una de les persones a qui han consultat també en aquest nou recorregut, el resultat final amb aquesta sortida de Passeig de Gràcia, l'arribada a Arc de Triomf, vaja, els molts canvis que hi ha en bona part del recorregut respecte a les edicions anteriors, et convenç el resultat final, Sergio?
Home, sí, de fet, has de pensar que de Sake era inevitable aquests canvis en el circuit, perquè està previst que l'any que ve doncs, tota la zona de Plaça Espanya, Torres Venecianes, estiguin en obres, llavors doncs, no servia aquella sortida ni aquella arribada. S'havia de replantejar el recorregut, s'havia de procurar fer-lo encara, orogràficament ja era poc exigent, però ara encara ho és menys, i a més doncs, han aconseguit llargs rectes, no gaires curves, espai força urbà i passeig recorregut observant alguns dels punts emblemàtics de la ciutat. Si ja els últims anys s'ha batut sistemàticament el rècord de la prova masculina i femenina, és molt probable que en el futur continuem veient una evolució en aquest rècord.
T'agrada més el de Barcelona o el de València de recorregut, Marc?
Bona pregunta, clar. Mira, jo, la meva marca personal
sí?
I la meva segona millor marca les tinc amb dues a Barcelona.
Perquè ets de la casa, tu ets de la casa.
Perdona?
Que ets de la casa, tu ets corredor, clar, tu treballes a València, vius correcte. A Kènia, però ets corredor de Barcelona, clar, de Sant Pol de Mar.
Correcte, ja m'has entrevistat moltes vegades, tant a la mitja com a la marató. He tingut la sort de ser primer català diverses vegades en aquestes dues carreres i li tinc un apreci enorme a la marató de Barcelona i a la mitja, que bueno, encara em dona més bons records havent fet de llebre a la Florence en diverses ocasions.
Doncs la Marató de Barcelona el mes de març, abans tindrem la de València el mes de desembre. Marc Roig, un plaer, moltíssimes gràcies per estar una estona a l'Ultrasports. Fins ara.
Moltes gràcies.
Fins ara.
Sergio, llegim a la Vanguardia, moltíssimes gràcies.
Fantàstic, moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Parlava el Marc de les bambes Adidas, que han estat protagonistes perquè ha volgut també ACF que fossin protagonistes del rècord.
Sí, 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 el senyor Adidas deu estar avui aplaudint amb les orelles perquè ella, en creuar la meta i celebrar-ho, s'ha tret una de les sabatilles i les ha besat la seva Adi Zero Adios Pro Evo, que si algú vol consultar-ho, ja ho hem fet, a la web oficial d'Adidas valen 500 euros. No sé si estan a l'abast de tothom, segurament no, òbviament no, però si algú tenia curiositat. Bé, ha guanyat ACF, però ha guanyat Adidas, també amb aquest comercial que li han fet avui gratuïtament a Berlín.
Si us les poseu, no fareu el rècord del món de marató.
No va inclòs, no el preu.
No caldria per sortir a fer 5 quilòmetres pel voltant de casa, segurament amb unes paredes ja aniríeu fent. Tenim marcador animat a primera, en els primers minuts de Vallecas.
Sí, un gol per banda, 23 de la primera, Rayo Vallecano 1, Villarreal 1. S'ha avançat el Villarreal amb un gol de Sorlo, del seu quart a la Lliga. De fet, ha marcat en els últims 4 partits i ha empatat el Rayo Vallecano al cap res d'un parell de minuts mitjançant Quique Pérez.
Doncs 1-1, empatat el partit, i Anglaterra continua l'empat també entre l'Arsenal i el Tottenham. Qui està més a prop de poder desigualar-ho, això, Joan?
Doncs no et sabria dir, jo diria que estan bastant igualats ara els dos equips, estem en una fase de més control, no hi ha tants espais, estan movent la banqueta tots dos equips, jo diria una mica més defensiu al Tottenham, conscient del que ha aconseguit, i que crec que és un empat a l'Emirates és un bon resultat, i l'Arsenal esgotant opcions fins al darrer instant, tots els equips tenen baixes importants, però vaja, encara queden 12 més l'afegit, i tenint en compte que són dos equips molt ofensius, poden passar moltes coses.
Com dèiem, la Marató de Barcelona, que tindrà un nou recorregut, el 10 de març de l'any que ve. Sabíem que la plaça Espanya, com ens explicava el Sergio, estarà en obres, i això ha obligat a fixar la sortida a Passeig de Gràcia amb Gran Via i l'arribada a l'Arc de Triomf, i hi ha opinions, Gemma, per tots els gustos.
Sí, a mi l'Arc de Triomf com a arribada m'agrada bastant, és a dir, si no pot ser, i això comentàvem amb el Mauro Llorenç, el Cristian Llorenç, si no podia ser Maria Cristina, quin altre lloc t'agradaria per fer l'arribada d'una marató a Barcelona? L'Arc de Triomf pinta bastant bé. La sortida, doncs mira, podríem haver trobat diversos escenaris, és molt cèntric, de fet tota aquesta nova marató serà molt cèntrica, molt lineal, com deia el Sergio, doncs no, pràcticament no té revolts, molta línia recta, el 35% del recorregut és inèdit, és un circuit pensat per millorar els rècords, amb àmplies rectes passant pels llocs emblemàtics de la ciutat, no tots, evidentment no es pot passar per tot arreu, però sí alguns, tindrà 33 revolts, està fet per atraure també l'elit una mica, ja sempre hi ha hagut d'elit a Barcelona, evidentment, i rebaixant els temps, com deia el Sergio, però es busca encara més cridar l'atenció del gran corredor d'elit. Passaran per alguns llocs més característics, com ara la Monumental, la Casa Batlló, el Pont de Bac de Roda, la Sagrada Família, però ara la façana del Naixement, que fins ara s'encarava per una altra via. El Mercat del Ninot, la Universitat de Barcelona, el Mercat de Sant Antoni, Plaça Catalunya, el Monument a Colom, l'Estació de França, entre d'altres. No passa per Montjuïc, evidentment, ni ja per Plaça Espanya, ni Camp Nou, com altres anys, estic parlant de fa molt temps, o el Parc de Joan Miró, la Casa de les Punxes, no es pot passar per tot arreu. N'hem parlat amb Nacho Cáceres i el Sergio Heredia i el David Jiménez, era un dels membres del comitè d'experts amb qui l'organització ha volgut assessorar-se per dissenyar aquest nou recorregut. Doncs el Nacho Cáceres és que el té molt al cap, l'ha fet moltes vegades, va ser olímpic a Londres i la seva millor marca va ser a Rotterdam l'any 2012. Ha estat un dels assessors que més ha treballat per dissenyar aquest nou recorregut.
Ara l'escoltem a la conversa que mantenia la Gemma Montero amb el Nacho Cáceres a la Premier, més enllà del partit de l'Arsenal contra el Tottenham, el Liverpool, el Brighton i el Chelsea, que estan fent molt llum.
El Liverpool està guanyant 2-1, els partits són ja a l'últim quart d'hora, el segon del Liverpool l'ha marcat Darwin Núñez, el Brighton està guanyant 3-1 al Bournemouth, doblet de Mitoma en aquesta segona part, recordo que al descans anaven 1-1, i per cert, revisat el segon gol del Brighton, és decisiu Ivan Sufati, que fa pràcticament l'assistència del gol. No li donen perquè la toca lleugerament un jugador que hi ha pel mig, però l'acció la comença ell. I el Chelsea, atenció, està perdent, jugant amb 10, Chelsea 0, Aston Villa 1. Guanyant l'equip d'Emery a Stamford Bridge, han expulsat Malo Gusto, que és el que deu estar pensant l'aficionat del Chelsea de l'actuació del seu equip.
Sí, d'aquesta temporada, l'inici del Chelsea, un dia l'analitzarem amb calma. I el Leverkusen, 1-0, resultat curt pel que s'està veient, Joan, o no?
Sí, ha generat moltes més ocasions. És un equip amb un volum ofensiu molt alt, amb Xavi Alonso, un equip que li agrada trepitjar camp rival, que acumula molts jugadors per davant, i sorprèn, no tenint l'encert d'altres dies, però vaja, no hauria de passar gaires problemes en aquesta segona part, però emportar-se els 3 punts i seguir al capdavant de la classificació.
La conversa de la Gemma Montero amb Nacho Cáceres sobre el nou recorregut de la Marató de Barcelona.
Nacho Cáceres, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Puc dir que ets un dels ideòlegs, no?, d'aquesta nova Marató de Barcelona, un dels membres del comitè d'experts, no?
Sí, això mateix, un dels membres del comitè d'experts. La veritat és que per mi ha estat un honor que l'organització comptés amb mi per mirar d'aportar el meu granet de sorra per el disseny i la confecció del nou circuit de la Marató de Barcelona.
Clar, era una mica obligat. És a dir, havíem de renunciar a Plaça Espanya, a l'Avinguda Maria Cristina, perquè per obres era impossible que es pogués repetir, i aleshores això obliga a reinventar-se, no? Amb tota la pena, no?, de renunciar a un escenari mític, sí. Però creus que és la millor solució possible?
Jo penso que sí, que és la millor solució possible, tenint en compte que hem perdut la sortida i l'arribada, que eren llocs emblemàtics, era molt icònica la sortida, la trobarem a faltar possiblement, però penso que això pot ser un punt d'inflexió per la Marató de Barcelona, perquè sí que és veritat que per coincidència de dates i, bueno, teníem abans també la Marató de Sevilla molt, molt pagada en el calendari, i la de València al desembre, que, bueno, han pujat moltíssim els darrers anys i necessitàvem fer alguna cosa aquí a casa, i penso que aquest canvi de circuit és una oportunitat per mirar de tornar a pujar i ser al nivell que estàvem abans.
Recordem que ara la sortida serà de Passeig de Gràcia, que havia de ser una gran avinguda, necessitava sí. Un lloc molt ampli, no? Mm-hmm. per poder-ho fer, i l'arribada d'Arc de Triomf, que li afegeix una mica d'èpica, no? Exacte. Les dues solucions han sigut aquestes.
Sí, el tema de l'espai és molt important, perquè no tan sols hem de tenir en compte el volum de participants, sinó tot el que s'ha de muntar al costat per el tema del guardarropia, els avituallaments, l'entrega de medalles dels corredors quan arriben. Llavors es necessiten uns metres en concret, i tenim el que tenim, i per sort tenim coses bones, i la Gran Via amb la confluència en Passeig de Gràcia era ideal per fer aquesta sortida. I després l'arribada, clar, tenint en compte on s'arribava abans i també amb el Palau de Montjuïc al final i les fonts i aquesta imatge pel corredor, jo penso que si a més amb la sortida potser no, però amb l'arribada penso que amb el temps podrem dir que potser hem guanyat, perquè
sí, tu creus? Sí.
L'Arc de Triomf per mi també és igual o més emblemàtic que l'arribada amb les torres a la Plaça Espanya.
Tu que tens el recorregut molt al cap, eh? L'has fet aquesta marató? Has sortit a córrer, no sé, alguna matinada i l'has fet així, tal com està dissenyada ara?
Sencera no. He fet parcials de 10 quilòmetres, de 11, de 8, per mirar de tastar una miqueta l'asfalt i com és quan estàs corrent, perquè una cosa és com el veiem al plànol i una altra sobre el terreny, quan estàs fent la cursa i quan estàs cansat, un carrer que pot semblar que no puja, però si ja portes 30 quilòmetres tens unes sensacions molt diferents. Llavors sí que he provat i, bueno, penso que el canvi és molt positiu i que sortirem guanyant. En definitiva, els que hem col·laborat per fer el disseny estem molt contents del circuit, i jo penso que això és una cosa molt bona, i perquè és gent que sap i que han posat el millor de si mateixos per dissenyar un marató que li pugui agradar a tothom.
Has dit que a la llarga guanyarem amb això de l'arribada a l'Arc de Triomf. Això vols dir que tu creus que es queda aquest circuit nou, eh?
Jo penso que es pot quedar, i també el podran canviar, igual que s'ha canviat aquesta vegada, perquè la vida és canvi, és evolució, i ara tocava per circumstàncies fer aquest canvi, i hem de pensar que una cosa que ha estat una obligació ho hem de mirar com una oportunitat per fer un disseny nou i un circuit que esperem que es pugui quedar més d'una, dos, tres i cinc edicions.
Passa pels llocs emblemàtics de Barcelona, això no es perd, no? Sempre diuen, David Escudé, el regidor d'Esports de Barcelona, li agrada comparar Barcelona amb Nova York, no? Que s'hauria d'emmirallar la Marató de Barcelona a la de Nova York, i estàs d'acord?
Bé, bueno, això són gustos també. Mirar-se en el mirall de la Marató de Nova York està molt bé, és una marató molt icònica, molt emblemàtica, però jo penso que nosaltres tenim una ciutat que no és Nova York però que és molt maca, molt bonica, i que ens l'hem d'estimar moltíssim, i per què no pensar més enllà de millorar o de semblar Nova York. Ens quedem amb les coses bones de Nova York, però penso que nosaltres podem aportar coses més bones encara.
Parlaves abans de la competència, no? València, Sevilla, tu creus que encara Barcelona és la millor marató popular d'Espanya?
Bé, ara la marató de Barcelona ha patit com una davallada d'inscripcions respecte a anteriors edicions, i ara sembla que comencem a remuntar una altra vegada. També és veritat que hi ha corredors que no és que sigui millor ni pitjor una marató, hi ha corredors que quan fan una marató 3-4 vegades volen canviar, i tenen un al costat que coincideix amb la data i escolleixen aquesta. Llavors penso que nosaltres tenim la mateixa marató que teníem abans, el que passa que hi ha modes, però sí que penso que encara està al mateix nivell que estava abans.
Tu la faràs el dia 10 de març?
És la meva intenció, és una bona oportunitat, com dic sempre, de pujar-se a les sabatilles i gaudir de la ciutat d'una manera que no pots fer la resta de l'any. Carrers que habitualment estan tancats pel tràfic i els veus d'una altra manera, els tens per tu mateix, per córrer, per passejar. La gent que vol venir a mirar la marató, és una bona oportunitat per tenir el carrer Aragó buit, la Diagonal, una manera de gaudir de la ciutat que jo penso que tothom s'hauria d'agafar això com un dia festiu, perquè és un esdeveniment que aporta moltíssim a la ciutat, encara que sigui desagradable moltes vegades quan hi ha gent que vol sortir al carrer a fer alguna cosa i no pot agafar el cotxe. Però bueno, penso que aquest sí que és un punt que ja no la marató, sinó la ciutat i la ciutadania a Barcelona, hem de millorar una miqueta, de fer la marató nostra, i aquest és el punt per arribar a ser Nova York o ser Berlín, o ser un marató d'aquests.
Gaudir-la a tothom, no? Gaudir-les tots. 2:11, la marató de Rotterdam de fa uns quants anys. Sí. Quan estem ara, si vols dir-ho?
Sí, no hi ha cap problema. El temps passa per tothom i d'això ja fa, si no recordo malament, 11 anys ja. Jo ja no em dedico ara a córrer professionalment.
Però entrenes.
Sí que corro, entreno. I ara mateix, al mes d'abril, em vaig fer la marató de Saragossa en 2:34. És a dir que si faig Barcelona, doncs l'objectiu serà mirar de rascar ni que sigui un minutet.
Bueno, encara ja tenen memòria les cames encara,
Sí, això sempre, som massa anys entrenant i fent molts quilòmetres, i ara no entreno ni la meitat del que entrenava abans, però el que tu dius, el cos té memòria, i de seguida que em poso em tornen les sensacions i les ganes d'entrenar. Però sí que és veritat que això va ser una etapa, ara estem en una altra, i ara vull gaudir d'aquesta etapa, i si fes el que feia abans no gaudiria de la mateixa manera.
Salut i quilòmetres.
Salut i quilòmetres.
Sant Nacho Cáceres, al micròfon de la Gemma Montero, analitzant aquest nou recorregut de la Marató de Barcelona. Ara parlem de l'Ultra Pirineu, que el cap de setmana també tenim traca grossa a Bagà i Rodalia. Abans, a primera, continua l'empat on entre el Rayo i el Villarreal. Hem tingut gols a Alemanya, 2 gols en aquest partit del Bayer Leverkusen.
Exacte, havia empatat el Heidenheim, però 5 minuts més tard torna a avançar-se el Leverkusen. Bayer Leverkusen 2, Heidenheim 1, al 20 de la segona part.
Patint una mica l'equip de Xavi Alonso. I què ha passat finalment a l'Ajax PSV, a la Lliga dels Països Baixos?
S'ha suspès al minut 11 de la segona part. Llançaments de bengales i d'ampolles als aficionats de l'Ajax perquè estan en desacord amb el que està fent la junta directiva de l'Amsterdam, de l'Ajax. El seu equip, recordo, estava perdent 0-3 amb el Feyenoord i està fent un inici de temporada lamentable.
Tenim 10 minuts d'afegida. L'Arsenal 2, Tottenham 2, també generosos avui a la Premier. I tenim campió d'Europa masculí de ciclisme en ruta.
Sí, és un corredor francès del Jumbo-Visma. De fet, ja triplet del Jumbo-Visma en aquest campionat d'Europa. Christophe Laporte ha guanyat la prova, s'ha escapat a l'inici de l'última volta del circuit i no l'han pogut atrapar un grup de 9 corredors que anaven amb ell. Van Aert finalment ha estat segon, ha estat un final de fet que ha anat de res, de centímetres, perquè l'han atrapat de 3 corredors última hora. Van Aert segon i el neerlandès Olaf Koig tercer, els tres, insisteixo, els tres primers del Jumbo.
I com diem, falta menys d'una setmana per l'Ultra Pirineu, amb les cames que ja deuen tremolar per més d'un. Quin cartell tenim enguany, Gemma?
Doncs mira, repeteixen els vigents campions, la Núria Picas i el Miguel Heras, acompanyats d'altres noms com Dimitri Mitayev, Bastian Angermund, la Marta Molist o la Ekaterina Mitayeva. La primera prova serà el quilòmetre vertical, com sempre, divendres, dia 29 a 8:15, allà al telecabina de la Molina, i dissabte, dia 30, a 6:15 del matí, amb la fresca, a la plaça Porxada de Bagà, quan soni la música de l'últim Moicà. Doncs 1.100 corredors de tot el món es reuneixen a la plaça Porxada per disputar aquests 100 quilòmetres i 6.600 metres de desnivell positiu al Parc Natural del Cadí-Moixeró, i recorre un any més doncs, aquests nous refugis mítics del parc, que seran els habituallaments durant el cap de setmana. Aquesta edició, la prova forma part del circuit Spartan Trail World Championship en la categoria Trail Ultra, i atenció, que això és molt important, però també sobretot pels corredors populars. La cursa canvia, hi ha una novetat aquest any, i és que els diversos avituallaments continuen igual, però només a 4 d'ells hi podrà haver assistència externa per part dels acompanyants dels corredors. És a dir, a Niu de l'Àliga, a Serrat de les Esposes, a Gósol i a Estassen, els familiars, amics, les assistències que portin cada corredor poden ajudar els participants a la prova. Allò de canviar-se les bambes, una jaqueta, alguna barreta energètica, però no a la resta d'avituallaments, només en aquests 4. Això ho fan per evitar aglomeracions. Ens ho ha explicat el David Prieto, que és el director de la prova.
Que ara no es pot fer assistència a tots els avituallaments, sinó que la concentrem. Assistència vol dir de la teva parella o qui sigui, que et faci una mica d'assistència, més enllà de la que et fan anar a l'avituallament, doncs amb una sèrie d'avituallaments limitats, vale? Perquè per així evitar aglomeracions amb pistes forestals i tot això, i concentrar tot el que és el tràfic a les zones més, on tenim habilitats aparcaments i tenim un cert control.
I atenció, perquè ara repassàvem uns quants noms, però després de l'UTMB i de l'estiu que ha fet, la Courtney de Walter no hi participa, no pot fer-ho, no té les cames ara per fer una Ultra Pirineu, no l'ha fet mai, no l'hem vist mai a Bagà, però diu el David Prieto que potser hi ha una sorpresa.
Jo he parlat amb ella diverses vegades, sí que m'ha dit que la vol fer, que la té a la llista de carreres que vol fer, i m'ha dit reiteradament, per tant m'ho crec, però sí que em va dir que aquest any s'havia proposat fer UTMB, i clar, Ultra Pirineu li quedava molt a prop, diguéssim, per poder-se recuperar del tute d'UTMB, i, bueno, aviam l'any que ve, si aconseguim que vingui, però seria una passada, perquè és l'equivalent en Kilian Jornet amb dones, és una fora de sèrie.
Doncs pendents, que no descarta ni molt menys, no? Sinó que fins i tot, jo crec, obre esperances perquè el 2024 la puguem veure a la sortida a Bagà.
Hem de recordar que, a més, ha fet un estiu espectacular, que ha guanyat l'UTMB, la Hard Rock Senior i la Western States, aquest triplet que no l'ha aconseguit en Kilian Jornet mai. Jo no sóc gaire de comparar a un esportista femení amb el seu equivalent homòleg, el que busquis masculí, perquè no, en aquest cas, per exemple, és que no li cal comparar-se amb ningú, no? A banda de l'ultra i del quilòmetre vertical, es prendrà la sortida també dissabte a les 9 de la Marató, els 42 quilòmetres i 2.800 metres de desnivell positiu, i diumenge d'octubre, l'última, la mitja Marató Pirineu, una prova que forma part del circuit de les Golden Trail National Series a Espanya i Portugal, són 21 quilòmetres a 1.400 metres de desnivell, que va des de Bagà fins al Pedra, el Pedraforca.
Doncs un dia parlarem amb ell amb calma, amb Alberto Lorente, però és que fa dos dies un nedador català va intentar sumar dos rècords Guinness, superar el nombre d'hores i quilòmetres nedant en cercle.
Sí, i no ho ha aconseguit, ho ha deixat al voltant de les 4-5 hores, no ho ha aconseguit perquè es marejava, com és fàcil de pensar. Ho feia en una piscina de 8 metres de diàmetre, en un safareig, podríem dir, més que piscina, no? 74 centímetres de profunditat, el mirador Calamorisca, el Garraf, volia nedar, doncs això, circularment durant 24 hores. Ell ja té altres rècords i ha fet altres proves, totes per causes benèfiques. Parlarem amb ell, com dius, ben aviat, pròximament, perquè ens expliqui per què un conductor d'autobusos de 35 anys de Viladecans es llença al mar durant tantes hores. Per exemple, recordo un repte de nedar a cegues, amb els ulls embenats, nedar contracorrent o fer la volta a Mallorca nedant, no? No només són aigües obertes, això és això que fa, que és evident, sinó que afegeix també un plus extra a tot allò que fa, com aquest intent, doncs, nedar en cercle, que, de moment, aquesta vegada, doncs, no li ha anat més. Sempre suma dificultats dificultat i moltes arrugues a la pell, eh? Allò que quan et banyes i et queden els dits dels peus i de les mans fatal, doncs imagina't. Hi ha alguna foto a les xarxes, si la voleu buscar?
8 metres de les seves mans. De diàmetre, la piscina, vull dir que és... Bueno, de fet, volia denunciar, no?, la vida en captivitat dels cetacis, sí. I per això va fer aquest repte. Un dia parlarem amb calma amb ell. Se n'ha anat lesionat Saka, Camí, veurem si de gravetat o no, en aquest Arsenal 2 Tottenham 2.
Tot i que podia caminar, i no sabem si...
Vaja, això és una bona notícia.
Això és important sempre, però vaja, tenint en compte el calendari que ve ara, amb tants partits que tenen, més les aturades, més les seleccions, doncs veurem quin és l'abast d'un futbolista importantíssim, imprescindible per Arteta.
La cara de Smith Rowe, l'home que ha entrat al seu lloc, era de que li feia molta il·lusió jugar aquests últims 4 minuts del temps afegit.
Potser és l'heroi i acaba marcant el gol de la victòria. 2-2, 2 minuts més i mig ara mateix d'afegit li queden en aquest partit al camp de l'Arsenal. A primera punt d'arribar al descans amb empat entre el Rayo Vallecano i el Villarreal a Vallecas. Glenn Miller, som-hi. Que per tancar l'ultraesforç, com sempre, abans d'arribar a la meta, hem d'escoltar en Miquel Pucurull, que ens parla de l'Agnes Chieletti, una esportista centenària.
Amics i amigues, avui no us parlo de córrer, sinó d'una gimnasta olímpica, una atleta, cal dir-ho, centenària. Em sembla destacable que un esportista arribi als 100 anys i val la pena fer-ne una glosa. Potser és poc coneguda, ara, perquè va brillar fa molt temps. Em refereixo a l'hongaresa Agnes Chieletti. Vivint una atzarosa joventut per la seva condició de jueva, només cal dir que va sobreviure a l'Holocaust sense passar per cristiana i es va lliurar de morir en el camp de concentració d'Auschwitz però el seu pare i el seu germà no, es va dedicar en cos i ànima a la gimnàstica. La cancel·lació dels Jocs Olímpics per la Segona Guerra Mundial no li va fer perdre resiliència. Va poder demostrar el seu talent atlètic en els de Helsinki el 1952, on va aconseguir 4 medalles, una d'elles d'or, i 4